Media. Noticias.
Bona tarda. La ciutat continua imparable, encadenant números verds en el consum d'aigua mensual en un context de sequera. L'entrada en emergència del febrer s'ha fet notar i la ciutat va marcar aquell mes 183 litres per habitant i dia, el consum més baix dels últims 14 mesos, segons les dades que recopila Cugat Media a partir del portal de la sequera. La dada més baixa fins ara s'havia registrat el desembre de 2022, quan Sant Cugat va entrar en la fase d'alerta. La urbanització de l'Avinguda Baixador de Valldoreix s'està convertint en una travessa del desert tant per als veïns com per al govern. Les veïnes i veïns del tram afectat entre Eivissa i Mariscota han aturat aquest dijous a la Junta de Veïns la tramitació de l'encomana a l'Ajuntament de Sant Cugat de la gestió de l'execució de les obres d'urbanització de la via i de l'expedient de les contribucions especials per al seu finançament, perquè sabien que no hi havia consens entre les dues administracions. L'obra costarà 4,5 milions d'euros i l'EMD només està disposada a pagar-ne el 20% com a màxim per no trencar la regla de despesa. Segons ha explicat el president Juanjo Cortés, ells no poden assumir més del 20% perquè corren un risc molt gran. El veïnat de la Floresta vol que l'Ajuntament posi calendari i prioritzi el desenvolupament del Pla Estratègic de Can Llobet, el document que revisa les necessitats en equipaments d'aquest àmbit. Arran de les al·legacions d'última hora, el consistori ha decidit en el Consell de Barri d'aquest dijous aprovar el document en la propera convocatòria per assolir un consens amb el veïnat. El president del Consell, Francesc Duc, ha recordat que el pla il·lustra molta feina feta de diagnosi i que el pla és un full de ruta que s'executarà pas a pas. El veïnat, però, denuncia deficiències en diversos espais i vol respostes per al mentrestant. La benedicció popular de Rams torna aquest diumenge a la plaça d'Octavià a partir de les 12 del migdia. Les celebracions de diumenge de Rams donen el tret de sortida a la Setmana Santa a Sant Cugat, una de les tradicions més multitudinàries de Sant Cugat. L'any passat la cita va plegar unes 5.000 persones a beneir la palma, palmons i branques de llorer i olivera. I amb aquest apunt informatiu acabem per ara. Trobareu més notícies a cugat.cat. Moltes gràcies.
Cugat Media, la informació de referència a Sant Cugat.
Reprenem el Connectats a les 5 i 3 minuts de la tarda amb la informació de servei i informació sobre el trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs a aquesta hora, de moment, destacar primer de tot un parell d'accidents, un a l'autopista AP2, amb retencions entre Vimbodí i Tarrés, en sentit Lleida. Queda un carril ocupat en aquesta autopista i l'altre a l'AP7 a la Jonquera. En aquest cas, en sentit França, també hi ha un carril tallat i uns 2 quilòmetres d'aturades en aquest punt de l'autopista. En aquesta AP7 ens queda lentitud d'aturades entre Castellbisbal i Martorell, sobretot aquest tram en sentit Tarragona, després de diferents incidències d'aquesta tarda. I a la resta de vies, doncs, volum de trànsit, sobretot en el cas de la C58 i també de la C17, punts habituals, la C58 sobretot també a Terrassa, sentit Barcelona, o a les dues rondes, on encara hi ha força moviment, sobretot la litoral, entre Zona Franca i Montjuïc, en sentit Besòs, però també des de Prim fins a Montjuïc, en sentit Llobregat. És tot, bona tarda.
Gràcies i bona tarda, Eduard. Anem fins al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Albert Garran.
Doncs a hores d'ara parlem en general de normalitat, tot i que destaquem afectacions als temps de pas habituals a la línia R2 Sud per una incidència a Castelldefels a la infraestructura d'Adif. De cara al cap de setmana també recordem que demà dissabte Adif posa en servei nous sistemes de gestió de trànsit a la Llagosta que provocaran una suspensió de la circulació ferroviària a les línies R2 Nord, R8 i R11 de Rodalies. També, per altra banda, diumenge per la celebració de la Volta Ciclista a Catalunya, diverses línies de bus de l'àrea l'àrea metropolitana de Barcelona es podran veure afectades puntualment a mesura que es desenvolupi l'etapa entre Barcelona i Castelldefels. De moment, això és tot des del Transmet. Bon cap de setmana.
Cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
El Carles García, o Sancho, com el coneix tothom, està fent tercer grau d'educació primària, però la seva vocació és el lleure. És voluntari, col·laborador de diverses entitats de Castellà del Vallès i president del Moviments d'Esplai del Vallès. La seva energia sembla inacabable, com també el seu entusiasme per tot el que fa. Ens el presenta el Jaume Clapés. Bona tarda, Jaume.
Bona tarda, Carme. Sí, ja estic aquí amb el Carles García, com has dit, o Sancho, com el coneix tothom. A veure, en quants milions d'entitats estàs implicat al poble? Perquè jo ja sabia Vilabarraques,
sí,
i sabia l'Espai Sargantana i president del Moviment d'Esplais del Vallès.
Exacte.
Però ara mateix m'has dit que pistes d'atletisme també estàs...
Estic al CAC, és el meu quart any ja al CAC, com a vetllador.
Vale.
Estic també, bueno, o sigui, he treballat amb moltes escoles de castellà, o sigui, només em queden per treballar al Bonavista i al FEDAC i a l'Immaculada. He fet menjadors al Casal, al Joan Blanquer he fet també robòtica i algun extraescolar, al Mestre Pla he fet pràctiques, al Sol i Lluna vaig fer futbol sala, que vaig durar 2 mesos perquè a mi el futbol no m'agrada gens, però
vale.
Vaig fer el que vaig poder. Ara estic a l'Emili fent menjador. I al Sant Esteve estic fent multiesport, que porto 2 anys amb el Mouta.
Vale.
Després, a veure, clar, al CAC, a veure on estic... O sigui, tallo de cangur, de profe de repàs i això. Ajudo a vegades, de tant en tant, al bar del hockey.
Vale.
Sí, i a veure, un moment. Vetllador. És que m'ho he de comptar perquè a vegades tinc moltes coses i... Vetllador al CAC, cangur repàs, menjador, multiesport... Bar, Esplai Sargantana, Vilabarraques, soc també...
De Vilabarraques, quina...
Novells.
No, va per barraques?
Sí, va per barraques, per col·lectius.
Estàs tu dintre d'una barraca?
Sí, és el meu tercer any, perquè quan vaig fer 18 vaig dir, jo vull entrar a barraques, en tinc moltes ganes, perquè vaig com... El quinto que es va fer a l'Espai Tolrà per primer cop, no?
Sí.
Clar, jo encara, o sigui, barraques coneixia, doncs, el típic de la festa major, i el quinto crec que era la segona vegada que es feia, i vaig dir... Vaig a intentar veure si puc fer de lloro, a veure si em deixen fer de lloro, a veure si sona la flauta. Va sonar la flauta, em va encantar l'ambient i vaig dir, vull entrar a barraques aquí, això amb 18 anys. I em va encantar, vaig crear una barraca, amb uns quants amics de l'Esplai i altre entorn meu, pròxim, i ja portem, és el tercer any i estic molt content, la veritat.
Man.
Estic de voluntari al Suma, també.
Vale.
I bueno, tot això ho compagino també amb, bueno, Espaiar, faig teatre...
Professor, eh? Ets el professor?
No, sóc alumne.
Ets alumne.
D'Espaiar no he treballat, només he sigut alumne.
Vale.
És el meu 6è any, crec, recordar.
Musical? Teatre
sí,
musical,
teatre
eh?
Musical, sí. I tot això ho compagino amb una vida universitària.
Què estàs estudiant?
Educació primària.
I quin any estàs de...
Tercer.
A tercer. Vale. Quantes coses... Vale. I totes aquestes coses a les que estàs implicat de manera altruista, ja no estic parlant de feines,
sí,
com si és l'Esplai, com és Vilabarraques, què t'aporten a tu?
A mi m'aporta moltíssimes coses. O sigui, el que m'agrada més, ara mateix, en plena joventut que estic, considero, és... Fer poble, fer... Conèixer molta gent, m'encanta conèixer gent de diferents...
Àmbits?
De diferents àmbits, o sigui, he descobert el món del hockey, que jo el hockey ja el tenia tant... Com mai tocaré el hockey en la meva vida, doncs he conegut la gent del hockey, que és espectacular. Ah, bueno, això és més feina, perdona, però després, a l'ambient més lúdic, com és Vilabarraques, la gent, el rotllo que hi ha, el poder muntar la teva pròpia festa major i que sigui tan espectacular i que li agradi a milers de persones d'aquí del poble, bueno, i d'altra gent del voltant del poble, no?, i el Suma, bueno, ho trobo una feina espectacular, el tema de la inclusió de les escoles, i més jo que tinc, que sóc vetllador, no? Tipo, que m'he format com a vetllador, i el tema de la inclusió és un tema que tan necessari com interessant, que em sembla.
Vale, i veig que se't barreja una mica, perquè dic, no, només la part que és com altruista, però se't barreja perquè realment estàs, creus que estàs implicat tot arreu on treballes, tens una implicació que es va més enllà de la cosa professional, pel fet de ser llocs de castellà? T'interpel·la més directament que si estiguessis en una escola d'altre sitio?
No, jo tot el que faig és part i a castellà. O sigui, jo no m'imagino, sempre quan em proposen ofertes de feina fora de castellà, jo dic, és que no vull. No em ve de gust, saps? O sigui, jo vull... Que és una mica com... Una mica... close mind, no? Closer mind de que m'he tancada, que no vull sortir del meu poble, però és algo que aprecio molt i com la ciutat no m'agrada gens, l'ambient que hi ha, tant tot que és tontat. Pum, 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 pum. El poble és tot més que... Hola, què tal? Coneixes a nova gent que trobaràs pel carrer i podràs saludar. I a partir d'aquí fas noves connexions i nous vincles amb gent d'aquí, propera a tu.
A l'apartat de lleure, de l'esplai... Mm. Com vas començar? Com comença la teva relació amb l'Esplai Sargantana?
Amb l'Esplai, eh? L'Esplai, jo vaig ser infant de l'Esplai, vaig estar un parell d'anys, no, crec que no va arribar a 3 anys, no? Quan feia 6è, primer de l'ESO, 6è primària, primer de l'ESO, ja crec que és segon que ja ho vaig deixar, no? Per estar en un moment diferent de la vida. En el que vaig dir, bueno, deixo l'Esplai perquè ara mateix tampoc... No veia el moment... Era un espai que m'agradava, però veia que no era el moment. I com jo continuava treballant, a partir dels 14-15 anys ja vaig començar a treballar de monitor, no? Tipo, o algun gas al distiu, o algun menjador, fer alguna substitució així d'estrangis, no? I m'encantava estar al menjador de l'escola amb els nens, no? Deia, doncs jo vull ser monitor de lleure, m'encantaria ser monitor de lleure. Quan vaig fer 18 anys, vaig fer el títol, em vaig treure el títol de monitor de lleure a l'aula d'Esplai del Vallès, i casualment ho vaig fer amb dos monitors de l'Esplai Sargantana que se la van treure i van dir, Sancho, no voldries tornar al Sargantana i ser de monitor i no sé què, no sé quantos? I vaig dir, és l'oportunitat perfecta per tornar a l'Esplai, perquè era una cosa que tenia pendent, que en veritat m'agradava molt i que em vaig empenedir de deixar-ho en el seu dia. I va ser en plan, quina, tinc l'oportunitat perfecta per tornar i tornar a gaudir i a conèixer molta més gent, saps? I l'Esplai el trobo una cosa tan essencial en la vida dels infants, perquè fan molta xarxa amb gent de totes les escoles, i és algo que en veritat la gent, les famílies tant les monitores ho aprecien moltíssim.
I després, com arribes a ser president del MEP? Del moviment d'Esplais del Vallès?
Això va ser en ple curs de monitor de lleure, no? Perquè l'aula d'Esplais del Vallès, que és com l'escola formadora...
On és aquesta aula?
L'aula és al carrer Major de Sabadell, que sí? Compartint edifici amb el MEP.
Vale,
o sigui, compartint edifici amb el MEP, no? I l'aula és l'escola formadora, que és on vaig treure el curs de monitor, el curs de vetllador, i on he fet aquest estiu el curs de vetllador, de director de lleure. I em van dir, doncs mira, la Coco, que és la coordinadora de comissions, no?, que és part del MEP, que és una de les coordinadores del MEP, no?
La Coco?
La Coco, la coordinadora de comissions, si vull s'encarrega.
Ah, vale, pensava en una noia que es deia Coco. No, coordinadora de comissions.
Sí, exacte, que s'encarrega, doncs, a dinamitzar més activitats més com englobades als esplais i fer xarxa entre els esplais de diversos municipis, no? Tipo, doncs, la festa del MEP que vam fer l'any passat aquí a les pistes d'atletisme, això, doncs, jo i uns quants referents de cada esplai ens encarregaven d'organitzar-la i de dinamitzar. O sigui, tot això ho organitzem, entre tots els esplais, fem reunions en les que, doncs, mira, quin és l'eix d'animació, què es voldrà treballar aquí, i a partir d'aquí fem activitats lúdiques entre tots els infants dels esplais del Vallès.
Vale, però llavors tu vas proposar la Coco, o sigui, la comissió aquesta va proposar que fossis...
Vaig entrar a la Coco, m'hi vaig quedar un any, m'hi vaig quedar més temps, el primer any, a finals de curs, ja vaig entrar a la Junta com a vocal, que vocal no tenia cap responsabilitat. Aleshores, vaig continuar a la Coco un segon any, i bé, ja tenia més... Podia assolir més tasques, més responsabilitats i això, i l'antiga junta ja aquest any plegava, no?, perquè ja portàvem molts anys, no?, i van dir, necessitem una nova junta. I de la Coco només hi havia unes tres, quatre persones que portaven més anys a la coordinadora, jo portava 2 anys i ja era dels antics, fixa't, perquè cada any va entrar gent nova, i jo em vaig quedar 2 anys. I jo i amb una noia de Terrassa, que és l'actual secretària del MEP, vam dir, va, ens hi fiquem a la Junta i anem a intentar fer que el MEP tingui vida, o sigui, que ja la tenia, però com que donar-li un altre enfoc.
Quant temps hi has de dedicar? O sigui, quin és el volum de reunions, el volum de gestió, quants espais gestioneu?
El MEP ara mateix té unes entre 20 i 22 entitats, o sigui, 20-22 esplais del Vallès Occidental i Oriental, de Montornès, de Mollet, de, ai, no, Castellbisbal, no, de Terrassa, Castellà, Sabadell, no? I crec que té al voltant de, potser sumes uns quasi 2.000 infants i monitors potser uns 500, 600, no? I el volum de feina, el volum de feina és gegant. O sigui, aquest any, o sigui, clar, jo tinc molta feina, l'esplai, en veritat, ja et treu molt temps.
Perquè l'esplai ets
monitor. No, o sigui,
no ets el president de...
No. O sigui, a l'esplai només soc vocal, però igualment la junta, o sigui, és tot. Els monitors treballen de forma horitzontal. Tenim una presidenta, una secretària i un tresorer, però que tots treballen de manera horitzontal.
Sí.
No hi ha cap jerarquia, ni molt menys. I que això està molt bé, en veritat, eh? I el volum de feina és gegant, perquè en veritat el MEP també té com... es vincula amb unes escoles perquè els monitors... Perquè va començar com a fer extraescolars a diverses escoles, no? Perquè els monitors de lleure, dels esplais que treballen de forma voluntària, sense tenir cap remuneració, tinguessin l'oportunitat de treballar a altres escoles que el MEP tenia consultades amb altres escoles, no? Aleshores, clar, tenim, crec que unes 16 escoles, no, amb les que treballem, i hi ha al voltant de 300 monitors... I clar, s'han de gestionar totes aquestes nòmines i tot això, que tot això en veritat ho porta una estructura que treballa pel MEP, saps? O sigui que en principi seria com que jo sóc el seu jefe, però en veritat tenim una connexió de tu a tu, però ja està, ja es fan la seva feina de la manera correcta i ja està. I implica molta feina perquè gestionar tot un moviment del tema banc, del tema subvencions... i de tot.
Vale, i fins ara quin és l'aspecte o quin acte o quina cosa del, que hagis fet tu al MEP és el que et fa sentir més satisfet?
M'agrada molt quan es fan formacions de cara al monitoratge, com si fem formacions d'ASI, d'abús sexual infantil, o aquest dissabte, per exemple, tenim una altra formació de TCA, de trastorns de conducta alimentària, però enfocada a monitors en el lleure, saps? O sigui que estic molt orgullós d'això, de poder donar l'oportunitat a molts monitors i monitores d'obtenir moltes més eines de cara de gestió de casos.
Home, clar.
I també, bueno, a l'organitzar esdeveniments amb tots els esplais és algo que a mi em fascina, m'encanta poder fer xarxa amb molts esplais, perquè és gent del teu ambient i veus quines dinàmiques fan, o perquè pots aprendre molt d'altres esplais, en veritat, eh? Tant la festa del MEP, també tenim el Duro, que el Duro és com el dia que fem dels monitors, que quedem els monitors, la Coco ens prepara unes activitats per fer tots junts i després ens anem a Terrassa a gaudir i a fer festa de la bona.
Molt bé. Ara estàs estudiant educació primària. Què tal la carrera? Què tal? O sigui, la carrera en si, eh? El que t'estan ensenyant...
Què tal la carrera, eh? Bona pregunta. El primer any em vaig prendre em vaig quedar flipant perquè penso és que no sé si és la carrera com a tal o la universitat perquè no m'agrada la metodologia que enfoca perquè a mi m'agrada molt més tractar temes on fer molt més debat. O sigui, veig que hi ha part teòrica, lògicament, que és la que ha d'haver-hi part teòrica, també, però m'agradaria molt més poder més interactuar i fer debat de temes d'educació, perquè estic en una universitat fora del meu entorn molt més conservadora, per dir-ho així, i hi ha molts punts de vista diferents, però moltíssims punts de vista de cara a l'educació, de cara a ideològics ja és espectacular, però de cara a l'educació ja em semblen forts. Aleshores, on he realment après sobre la carrera és a les pràctiques. He fet pràctiques a Caldes de Montbui el segon any, amb quart de primària, i també he fet el mestre Pla a primera primària, que vaig estar ara de setembre a desembre, em va encantar, eh? Un petó a la Mercè, Joan Pere. I això, a les pràctiques s'aprèn moltíssim, perquè ho vius davant, o sigui, ho tens aquí davant, pots viure les pràctiques, pots aprendre a com gestionar molts temes, a crear les teves pròpies sessions dient, estic educant a les futures generacions? I jo sí que és cert que enfoco molt, treballo molt al lleure a les aules, perquè les sessions siguin molt més dinamitzades i molt més mogudes i molt més interessants pels infants, i no que sigui d'un caire més tradicional.
Llavors, el teu futur te l'imagines sent professor?
Me l'imagino sent de mestre.
No sé, vas estar estudiant educació, llavors digui...
Sí, o sigui, jo molts anys, potser, et dic des de sisè a primària fins a primer d'ESO, i et deia, jo vull ser mestre. Vull ser mestre també perquè vaig tenir moltes referents, moltes monitores, Alba Martí i Laura Rossinyol, han sigut les meves referents per poder-me convertir en un mestre i en un monitor de lleure, eh? O sigui, perquè són les monitores que em van criar des de petit, des dels 3 anys potser fins als 12-13, i he tingut l'oportunitat de treballar amb elles i d'aprendre molt més encara. I vull provar la feina de mestre, perquè sí que és cert que em sembla interessantíssima, importantíssima, però no sé si em veig tota la vida com a mestre. Jo vull diversificar-me una mica, saps? El món de l'hostaleria també m'agrada molt. No em veig estudiant hostaleria ni molt menys, però m'agrada molt. O també el tema del monitoratge no el vull deixar de moment. Vull estar uns quants anys, vull continuar i a veure si en veritat puc fer alguna cosa significativa o treballar alguna cosa de gestió o alguna cosa relacionada amb l'educació, saps? De poder fer com fer algun canvi.
Doncs moltes gràcies per passar pel Connectats, Carles. Te vaya dan y le ten sensor, confabule amb la serp, sinuosament per recórrer els camins inescrutables del plaer. Vaya en la danza de la ignoranza del cotton bell. A les artes se m'enganxa. Una fina pasta de taronja i de caramel. La morrada es lata i em somriu. La boca feta i va feta riu. Hi ha un banquet incendiari muntat al teu cos. Capital mundial de la fam i el caliu. Yeah! I el polia, com cou, com figa, com vícia. El trident del llimon i m'acaricia. I la llepolia entrava les dents. Mala alegria, la llepolia. De l'arbre de la fruita prohibida. De l'ullal de la santa brutícia. Que m'allibera de totes les veus. Aigua, llimó, dutxeta de suquet donant. Els meus deliris em regalimant. Baixant per la cuixa, taronja de sang i maduixa. La llengua vol carn com la carn. Peres i moneres brillants, mugrons de cirera, meló de tot l'any. Gallo i més gallo, pell i polpa. Tots els pèls de punta, ni culpa ni Adán. Un desert per la cintura, cauen per la comissura. Llàgrimes de zona obscura, somnis de raïm i fomes com fritur. La fruita més selecta del planeta, a la matèria prima més fineta del bancal. Orbite pel teu cos com un cometa, menú complet, amor carnal. I el polia, com cou, com figa, com vícia.
Connectats a les xarxes. Doncs a aquesta hora de la tarda la nostra companya Sami Fernández està disposada a explicar-nos tot allò que ha destacat al llarg d'aquesta setmana a les xarxes socials. Oi que sí, Sami? Bona tarda.
Bona tarda, Carme. Comença el Connectats a les xarxes, la secció dedicada als més destacats de la setmana. Per qui em conegui, benvinguts de nou. I per qui estigui escoltant-nos per primera vegada, hola, benvinguts. Aquesta setmana tenim moltes estrenes, però també s'ha tractat el costat fosc de Hollywood i de les influencers. Som-hi! La setmana passada vam tenir els Premis Oscars i aquesta hem tingut els Premis Ídolo, uns guardons creats de la mà de Dulceida, una influencer, per premiar a la comunitat de creadors digitals. Me llaman Flex, mami, ya te olvidé, honey. Tú me dejaste y ahora estoy flexeando por Miami. Todos los días son party, montado en un Ferrari. Empezamos desde abajo, pero es que ya no para la cuenta. Yo soy Flex, es va importar tres premis ídolo. A millor creador de l'any, ídolo en categorías de viatges y el mes especial de la nit, ídolo del año.
Creo que es de aquí la persona que en más sitios del mundo ha estado, que pues eso, que lleva todo el año petándolo, que nos va a dar mucho que hablar, y el ídolo del año es para Plex.
Com us podeu imaginar, en ser uns guardons per influencers no es poden salvar de polèmiques. Les xarxes han criticat a una TikToker anomenada Carolina Moura per demanar al seu canal d'Instagram una col·laboració amb qualsevol que fos dissenyador perquè li deixés un vestit. A les xarxes no els hi va semblar bé que demanés un vestit a canvi d'uns quants seguidors. Carolina va penjar un TikTok explicant la situació.
Yo no pretendía en ningún momento que nadie me regalase un vestido. Y además me nació desde toda la bondad del mundo, en la que mi propuesta era que hubiese un intercambio, ¿sabes? Yo daba exposición a lo mejor a alguien que está empezando en el mundo del diseño, que me parece algo muy bonito, porque me prestasen un vestido. Pero desde luego está claro una cosa: en redes no se puede hacer nada porque todo se toma mal.
No obstante això, molts usuaris no els hi ha semblat bé aquesta resposta, com a la usuària Cris Vive a TikTok.
A mí esto me parece un despropósito, la verdad. ¿Cómo que buena voluntad el hecho de cambiar un vestido por exposición a un diseñador emergente? Es que sabéis perfectamente de lo que os aprovecháis, loco. Es que es molt fort. Al final, ¿qué? Ese diseñador emergente que va a llegar a su casa y va a decir voy a cenar 25 followers que me han subido en Instagram. ¿Podemos empezar a normalizar pagar a la gente por el trabajo realizado? Pregunto.
Qui té raó? Jo no ho sé, però sí que em sembla un bon debat per tenir. L'altra persona sota el focus mediàtic està la Violeta Mangrinyan. En una entrevista per Glamour afirmava que la creació dels Premis Ídolo era necessària perquè és un sector marginat.
Creo que es guay apoyarnos entre nosotros porque es como un sector un poco marginado, no sé por qué, y si no nos apoyamos entre nosotros, pues mal vamos, ¿no?
Una declaració poc afortunada que les xarxes van criticar. L'usuària Noa García va penjar un vídeo a TikTok donant la seva opinió.
¿Qué me estás contando? Un sector en el que se cobra de puta madre, que se vive súper bien, que las marcas te tratan como si fueras una diosa, que tienes a millones y millones de gente comentándote cada día lo guapa que eres y lo bien que lo haces todo. Y no teniendo el suficiente reconocimiento, vais y os montáis unos premios específicos para vuestro sector, que de por sí no sería nada malo, pero es que encima tenéis el pavo de decir que no tenéis reconocimiento, que sois un sector marginado. ¿Pero qué me estás contando?
Un documental ha destapat els secrets més foscos del canal de televisió infantil Nickelodeon. Choir on Set destapa les situacions d'abús de poder que van sofrir els treballadors de la cadena.
In the early 90s, Nickelodeon was kid everything. And you better hope that your house had cable.
Wasn't there to educate you. We were there to have fun, to get slime, to be entertained.
And this is when Dan Schneider arrives, Nickelodeon's golden boy. He created these shows that were hugely successful for them.
No one had ever really done sketch comedy starring kids for kids.
En ell, Drake Bell, actor principal de Drake i Josh, afirma que va ser víctima d'abusos sexuals per part de Brian Peck, un entrenador de diàleg que va ser condemnat per abús. Encara que la seva declaració no ha estat el centre de discussió, el documental tractava el comportament de l'exproductor Dan Schneider.
Working for Dan was like being in an abusive relationship. Dan's treatment of people on his shows was an open secret.
So my lawyer filed complaints, gender discrimination, hostile work environment, harassment, and it was so devastating.
Era el productor de programes com iCarly, Victorious, Drake i Josh i Zoey 101. Amb el pas del temps, es van fer virals recopilacions d'escenes amb càrregues sexuals dels seus programes, la majoria protagonitzats per menors, com l'Ariana Grande ficada en un llit i abocant-se aigua en el pit, o la Jamie Lynn Spears rebent un doit d'un líquid viscós en la seva cara, d'una manera que podria dir-se que evoca la pornografia.
It was a toxic environment. It made me trust people less.
We were there for so many hours. You get comfortable with people until you're not. I had no idea what I was saving my son from. It was a house of horrors. They find this enormous trove of child pornography.
Els treballadors dels seus programes afirmen que Dan mostrava pornografia en els llocs de treball i demanava massatges a canvi de donar-li més protagonisme a la persona.
Let's talk about the massages.
Okay.
Watching the content yesterday, it was disturbing.
It was wrong. It was wrong that I ever put anybody in that position. It was the wrong thing to do. I'd never do it today. I'm embarrassed that I did it then. I apologize to anybody that I ever put in that situation.
Dan Schneider ha contestat publicant una entrevista a The Hollywood Reporter. Demana perdó pels seus comportaments, però afirma que les escenes van ser aprovades per la cadena.
Watching over the past two nights was very difficult. Me facing my past behaviors, some of which are embarrassing and that I regret. And I definitely owe some people a pretty strong apology.
Canviant de tema, l'Olivia Rodrigo ja no pot regalar preservatius i pastilles del dia de després. La cantant està en una gira per als Estats Units, on alguns estats han abolit l'avortament i com a iniciativa ha donat aquests recursos a qui ho volia. Però el seu equip ha cedit la pressió política després que es viralitzés a les xarxes aquesta situació.
Pero detrás de esto se esconde un mensaje que reivindica los derechos reproductivos de las mujeres. Porque la cantante lo ha hecho nada más y nada menos que en Missouri, un estado donde ahora mismo está completamente vetado nuestro derecho al aborto. También repartieron preservativos e información para prevenir embarazos no deseados e ITS.
Personalment, em sembla molt bona iniciativa. L'atenció mèdica als Estats Units és molt cara i està bé que els joves prenguin precaucions. Però una millor notícia. Ja està disponible Guts Deluxe, la nova versió del segon disc d'Olivia amb 5 noves cançons. Ho va anunciar en el seu concert a Chicago i ja podem gaudir de les cançons inèdites del disc. La Beyoncé també ha presentat el seu nou disc, Cowboy Carter, a les xarxes. Estarà disponible el 29 de març, un àlbum que va néixer en sentir-se rebutjada per la indústria del country. Finalment, ha sortit el tràiler de la tercera temporada de Bridgerton, una sèrie original de Netflix, basada en la saga de llibres de la Julia Quinn.
Oh, que és Francesca quite well?
She simply needed a moment, as do I, and I should like to use that moment to dance with my beautiful wife.
Please, enjoy yourselves.
I fins aquí el Connectats a les xarxes d'avui. Us deixem amb la Beyoncé per preparar-nos pel seu nou àlbum. Ens escoltem a la següent.
I quan passen dos minuts de dos quarts de sis de la tarda i amb aquesta sintonia, doncs no queda un altre que parar atenció al que ens explicarà el nostre company Sergi Estapé. Avui no porta el seu ajudant, en Jordi Guillem, per parlar de cinema, però ens ho explicarà molt bé. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Comença la secció de cinema avui, però sense la presència del periodista i cinèfil Jordi Guillem, que està afectat per una afonia. Esperem que et recuperis aviat. Doncs, com dèiem, avui farem la secció, aquesta secció en solitari, l'habitual acompanyant el Jordi Guillem, doncs, com us dèiem, no pot avui estar amb nosaltres i, per tant, començarem, com sempre, repassant algunes de les estrenes. En aquest cas, farem amb 5 de les estrenes d'aquest cap de setmana i després comentarem la resta i un altre tema que tenim preparat per avui. Comencem amb una seqüela. És una seqüela de la pel·lícula Cazafantasmes. El recordareu molts de l'any 1984. Doncs ara, després d'aquest 40 anys, després de 40 anys, torna la seqüela. En aquest cas, Cazafantasmes Imperio Helado. Seria el títol d'aquesta pel·lícula. En anglès, Ghostbusters Frozen Empire. És una pel·lícula llarga, 2 hores i 5 minuts, dels Estats Units, dirigida per Jill Kennan, amb guió també del mateix Kennan, i Jason Reitman. El repartiment, Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Howard, McKenna Grace i, per exemple, Kumail Nanjiani, a part d'altres, no? Recordarem, doncs, aquesta mig comèdia, mig pel·lícula fantàstica o sobre coses sobrenaturals, doncs que hi havia un equip que anaven a caçar fantasmes i ara representa que tornen a on va començar tot, a Nova York, i és la història de la família Spengler, que aquest cas continua amb un nou grup de caçafantasmes. S'ha de dir, després en parlarem, que aquesta pel·lícula va tenir molt èxit en el seu moment, l'any 1984, i ara suposo que, com que a vegades a Hollywood hi ha una mica de crisi d'idees, es busca quelcom per, diríem, que recuperar, doncs, això, una mica de prestigi, una mica de públic i una mica de diners, també, que per això es va crear aquesta indústria. El que farem és escoltar ara una mica d'aquest caçafantasmes Imperio Helado.
Llevo 40 años esperando esto. Se hacen llamar los cazafantasmas. Según esos juntaletras, salvaron el mundo. No hubo testigos. ¿Y quién les ha tomado el relevo? Los descendientes de Egon Spengler. Lleváis a una menor colgada de un vehículo en marcha disparando un arma láser indiscriminadamente.
Mochila de protones.
Es totalmente seguro.
Yo no diría totalmente.
Los cazafantasmas se acabaron.
Doncs aquest Cazafantasmes podríem dir que és la pel·lícula així com més, no sé si és que més esperada, però sí que de més volada que hi ha aquest cap de setmana avui amb les estrenes. Anem a Espanya, hi ha una coproducció, en veritat és coproducció entre Espanya i Bèlgica, és un drama biogràfic que està, diríem, ambientat al segle IX, a l'edat mitjana, es diu La Abadesa, la pel·lícula. També és una pel·lícula llarga, de més de dues hores, la dirigeix Antonio Chavarrías i té en el seu repartiment a Daniela Brown, Blanca Romero i Carlos Cuevas, per exemple, el coneixereu tots, el recordareu d'algunes sèries com Merlí i també Vent del Pla quan era més petitó. Doncs això que dèiem, en el segle IX, una tal Emma, és una nana jove de 17 anys que la nombren com a abadesa per amb l'objectiu, la finalitat de repoblar i cristianitzar alguns territoris que són fronterers en conflicte amb els moriscs. Arriba a l'abadia i allà tindrà que superar una mica la desconfiança, no? Aquesta dona que ve decidida a fer la seva missió, però s'ha d'enfrontar tant a nobles com a camperols i també a les mateixes monges. És una pel·lícula que va ser nominada la millor pel·lícula al Festival de Màlaga d'enguany i que bé, doncs, en el repartiment destaca Blanca Romero, que semblava que estava una mica fora d'aquest món del cinema. Els que us agradi Masterchef l'haureu vist, Masterchef VIP. Per tant, doncs, bé, recuperar la Blanca Romero, que sempre és una bona idea. Ens anem ara al Regne Unit, continuem a Europa i anem a veure una pel·lícula que es diu Los Niños de Binton. El seu títol original és One Life, és una pel·lícula dirigida per James House i que surt un actor realment dels grans de la història del cinema, com és Anthony Hopkins. Aquí acompanyen Johnny Flynn, Helena Bonham Carter i Jonathan Pryce, entre altres. És un drama que està basat en fets reals, que té relació, doncs, amb temes del nazisme, i és una pel·lícula dels anys 40, quan passa, el que passa és que un jove corredor de la bolsa d'allà, de Gran Bretanya, que es diu Nicholas Winton, va ajudar a rescatar a molts nens, centenars de nens nazis en les vísperes de la Segona Guerra Mundial, ajudat per la seva mare. És un acte, bueno, que va ser oblidat durant molt temps i ell viu atormentat una mica pels fantasmes dels nens que no va poder rescatar i es culpa potser una mica de no haver fet més, no? És una mica el que passa a la pel·lícula de la Lista de Schindler, no? Que el personatge de Schindler, doncs, al final també diu podria haver fet més, no? Podria haver salvat més gent. Doncs en aquest cas l'Anthony Hopkins considera que potser, possiblement, podria haver fet alguna cosa més. Doncs el que farem ara és, escoltarem uns minuts de Los Niños de Binton.
Ahora, una historia extraordinaria sobre un joven que hace muchos años fue de visita a Praga. Allí se encontró a miles de refugiados, abandonados ante la inminente invasión de Hitler.
¿Piensas alguna vez en los niños y en lo que les pasó?
Aquí tienes. Toma.
Dicen que tiene mucho que contar.
Realmente no es sobre mí.
Intentamos evacuar a esos niños en tren para ponerlos a salvo en Gran Bretaña.
Doncs un tros de la història, un tros d'aquesta història negra, de tot el que va envoltar el nazisme, les seves persecucions i les execucions que van dur a terme d'aquest senyor Vinton, que el que es va dedicar és a salvar aquests nens. No va poder amb tots, és evident, era impossible, però això sembla ser que li va portar una sèrie de remordiments. I de Gran Bretanya ens anem a Àustria. No acostumem a portar moltes vegades cinema d'aquest país, però en aquest cas portem aquesta pel·lícula que es diu Club Zero. És una pel·lícula que dirigeix Jessica Hausner, que també és la guionista juntament amb Geraldine Bahart, que protagonitzen Mia Wasikowska, Pete Davidson i Elsa Silverstein. Espero haver-ho dit bé, és una coproducció entre Àustria, França i Regne Unit, i és un thriller, un drama psicològic que està basat, o més que res està ambientat, en un món de l'ensenyament, no? És una mestra, la Miss Novak, que entra en un equip d'una escola d'èlit per donar classes de nutrició als joves estudiants. Al cap d'un temps, la mestra establirà un vincle molt estret amb 5 dels seus alumnes, però ningú es dona compte, els professors no es donen compte de què està passant, fins que hi haurà un gir, òbviament no desvetllarem, que fa que tot es converteixi una mica més perillós, i aquí doncs suposo que està el tema d'aquest thriller o drama psicològic, com se l'ha qualificat. És una pel·lícula que al Festival de Cannes va ser nominada a la Palma d'Or, a millor pel·lícula. També al Festival de Sitges, dues nominacions. També en el Festival de Sevilla, que va ser nominada al Giraldillo de Oro com a millor pel·lícula. Doncs bé, aquest Club Zero, que així d'entrada sembla que força interessant, aquest drama basat en una història d'una mestra i la seva relació amb 5 dels seus alumnes. I acabarem a Europa, acabarem a França, concretament amb una coproducció francesa en Canadà i Bèlgica. És un drama, basat en el món de la moda, que es diu El Successor, Le Successeur. Això el Jordi ho diria més bé, que domina molt més aquest idioma. El director és Xavier Legrand i els actors principals són Marc-André Grandin, Yves Jacques, Louis Champon i Blandine Bury. Suposo que ho hauré dit bé. Aquesta pel·lícula tracta sobre l'Elias Bernés, que és un home d'uns 30 anys que acaba de ser nombrat com a nou director artístic d'una famosa casa de moda de París. Però les expectatives eren molt altes i de sobte comença a notar uns forts dolors en el pit i de sobte el reclamen a Montreal per organitzar el funeral del seu pare, del que estava distanciat, i descobreix que podia haver heredat alguna cosa molt, molt pitjor que el dèbil cor que també tenia el seu pare. És una pel·lícula que va estar nominada a la Concha d'Oro, la millor pel·lícula, al Festival de Sant Sebastián de 2023, i ara passem a escoltar, per acabar aquest repàs a les 5 pel·lícules que fem, com sempre, escoltarem un trosset.
Barajamos varios títulos. Elias Bernés, el nuevo príncipe de la moda.
Genial, Elias. Levanta la barbilla.
Hay que hacer un descanso. La policía busca a Sebastián Bernés. Tu padre fue alguien.
Doncs aquest El Successor, aquest drama francès, de cinema francès, que també podeu veure a partir d'avui. A més, també s'estrena una comèdia espanyola amb el Leo Harlem, que es diu La família Benetton, una pel·lícula d'animació dels Estats Units, que es diu Luca, un thriller fet a Espanya, que es diu La Restauración, tres documentals fets aquí, també, Rapa, Arnasa Betran a Pulmón, i Los Intocables, de Carles Casas. I, finalment, també un document que es diu Clorindo Testa, que és d'Argentina. Us dèiem al principi, anunciàvem aquesta estrena de la pel·lícula Cazafantasmas Imperio Helado. Recordarem l'any 1984, de Ghostbusters, la pel·lícula que aquí es va dir Los Cazafantasmas, ho va patar. O sigui, hem de reconèixer que aquesta barreja de comèdia, ciència-ficció, temes paranormals, doncs ho va tenir molt èxit. I Molta gent la recorda, molta gent de l'època i gent que l'ha vist posteriorment. Ara podeu veure la seqüela. La va dirigir Ivan Reitman i la protagonitzaven actors reconeguts com Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver o Rick Moranis, entre altres. La pel·lícula realment va ser un èxit a la taquilla i va ser una de les comèdies més taquilleres d'aquella dècada, una dècada dels anys 80 on es van fer grans pel·lícules i també moltes comèdies, però aquesta va tenir doncs, un predicament important entre la gent. No? Va ser una idea de Dan Aykroyd, d'aquesta pel·lícula, que aquests temes paranormals es veu que li agradaven molt, i posteriorment el director, Ivan Reitman, i Harold Ramis, que també sortia com a actor, el van ajudar amb el guió i van convèncer a la Columbia Pictures que fessin aquest projecte, que en principi va costar 25 milions de dòlars. Eddie Murphy havia de sortir aquesta pel·lícula, però finalment ho va deixar perquè va rodar Superdetective en Hollywood, també del mateix any, 1984, una pel·lícula també de força èxit. Es va començar el rodatge i realment es va tenir que improvisar molt pel que sigui, no? Però bueno, la cosa va sortir bé. La pel·lícula es va filmar tota a Nova York i les localitzacions principals van ser la Biblioteca Pública de la ciutat, la Universitat de Columbia, la Hook and Ladder Company, el Central Park i el Lincoln Center i la Taverna on the Green. Es va estrenar als Estats Units el 8 de juny de 1984 i aquí es va estrenar el 5 de desembre de 1984. Jo, és una pel·lícula que no, per mi no estaria entre les millors d'aquella dècada, però sí que és una pel·lícula que, bé, distreta, és una comèdia, com hem dit, i que passaríeu, si la voleu recuperar, no sé si hi ha alguna plataforma o algun lloc que la poguéssiu trobar, si la podeu recuperar els que no l'heu vist, doncs faríeu bé, tot i que el temps passa per aquest tipus de cinema a vegades, i els que la vau veure i us faria il·lusió també, doncs és un bon moment, és aquests 40 anys que es va fer aquesta pel·lícula i, per tant, doncs és un bon moment per recuperar-me. El que farem és que marxarem amb la pel·lícula, amb la cançó, perdó, la cançó Godbusters de Ray Parker Jr., que va guanyar el premi BAFTA 1985 a la millor cançó original. La banda sonora de la pel·lícula la va composar un clàssic, com Elmer Bernstein, i el 1989, a més, es va editar l'àlbum de la banda sonora original de la pel·lícula. També va rebre dues nominacions al Premi Òscar, a la cançó i els efectes visuals, i tres globus d'or a millor pel·lícula de comèdia, actor de comèdia, per Bill Murray i la cançó. Doncs us deixem amb aquesta cançó, Godbusters, ja ho hem dit, la va composar el senyor Ray Farrell Jr. Ens escoltem en la pròxima edició d'aquesta secció de cinema.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday. It's Friday again, it's Saturday, Sunday.
Recte final d'aquest Connectats de divendres, un divendres molt especial perquè a partir d'ara començaran les vacances, però no us abandonarem perquè us hem preparat uns programes especials per aquests dies de Setmana Santa. Però anem a fer el repàs habitual a aquelles propostes que us fem amb la nostra agenda. I comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
Bona tarda, Terrassa. Avui a les 10 de la nit hi ha la nova xascava, actuació del trompeta suís nacionalitzat francès Eric Truffaz. Dissabte, a les 11:15 de la nit, i al Cafè de l'Aula, concert de la banda The Outsiders of Dixie. I diumenge, a les 6 de la tarda, teatre amb l'obra La Colometa, Somnis d'embalat, a càrrec del grup de teatre El Triangle de Barcelona i en el marc del Premi Ciutat de Terrassa de Teatre.
Gràcies, Sergi. Anem a conèixer ara les propostes de Sabadell. Pau Duran.
La Passió segons Sant Joan és una de les obres més transcendentals de Bach i una de les obres mestres de la música occidental. Escrita al segle XVIII, retrata l'agonia, la mort i la resurrecció de Jesús i reflecteix les seves emocions i sofriment. Amb una nova dramatúrgia escrita per Sergi Balbel, La Passió de Bach reivindica l'autenticitat de totes les passions humanes en aquest temps de correcció política. Podeu veure el concert al Teatre de la Faràndula de Sabadell aquest divendres a càrrec de l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Gràcies, Pau. Coneguem ara les propostes que ens fan des de Badalona. Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda de nou, Carme. Doncs aquest cap de setmana, el dissabte, a 11:45 del migdia, l'Associació d'Esportistes per la Vida i la Família organitza la 9ª marxa cursa familiar per la vida a Badalona. Un recorregut de 5 i 10 quilòmetres sortint de la platja del pont d'en Botifarreta. I a partir de les 9 del vespre, hardcore a la sala Estraperlo a mans de la banda Ignate. I el diumenge és l'últim dia per gaudir del torneig ITF Audax Badalona Open 2024. La televisió de Badalona oferirà en directe aquest diumenge i a partir de les 11 del migdia la final del torneig internacional, un partit que es disputarà a les instal·lacions del Tennis Club Badalona ubicades al barri de la Morera.
Gràcies, Santiago. Destaquem ara les propostes que ens arriben des del Prat. Jonathan Marín, bona tarda.
L'agenda d'aquest cap de setmana al Prat està marcada pels actes de Setmana Santa. Com cada any al Prat, la cofradia de Jesús Crucificado i Nuestra Señora de los Dolores tornarà a sortir pels carrers de la ciutat. Primer ho farà diumenge amb la Borriquita, una processó que sortirà a les 11 del matí des de l'església de la Mercè i que comptarà amb l'acompanyament de l'agrupació musical Costaleros de Castelldefels. I d'altra banda, els amants dels calçots podran gaudir de dues calçotades populars al Prat aquest cap de setmana, el dissabte a la plaça de la Constitució i el diumenge al barri de les Cases de la Seda.
Gràcies, Jonathan. Temps ara per conèixer el més destacat de l'agenda de Castellà del Vallès. Jaume Clapés, bona tarda.
Bona tarda. Des de Castellà us convidem a veure la pel·lícula Desconocidos aquest diumenge. En ella, l'Adam té una trobada casual amb un misteriós veí, el Harry, que posa cap per avall el ritme de la seva vida quotidiana. A mesura que va sorgint una relació entre ells, a l'Adam el preocupen els records del seu passat i torna a la seva ciutat natal i a la llar de la seva infància, on els seus pares semblen estar vius, tal com ho estaven el dia de la seva mort, 30 anys abans. El film, protagonitzat per Andrew Scott i Paul Mescal i dirigit per Andrew Haig, es podrà veure el diumenge a les 7 de la tarda a l'Auditori Municipal.
Gràcies, Jaume. I des de Sant Cugat us proposem per avui divendres la Júlia Colom farà un concert a la sala El Siglo Mercantic. La cantant mallorquina ha publicat el seu primer disc, Miramar, de peces de creació pròpia i d'altres d'origen popular. El concert, impulsat per l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, començarà a les 11 de la nit amb un preu de 12 euros l'entrada. També us recordem que demà dissabte Carlos Aguilar, que el vam tenir al programa, presentarà les seves dues novel·les il·lustrades a l'espai Creat i Cas a partir de la 1 del migdia. Forma part del cicle d'activitats sobre el gènere negre organitzat per Cugat Negre. I finalment, celebració de Diumenge de Rams a la plaça d'Octavia a partir de les 12 del migdia. La tradició rememora l'entrada de Jesús a Jerusalem. Durant el dia 24 de març, totes les misses es faran a la benedicció de Rams dins de l'església o a la llotgeta del monestir. I fins aquí arriba aquest Connectats de divendres. Ara ens prenem un descans. Tornarem després de la Setmana Santa. Tornarem amb l'edició habitual del Connectats, el format habitual, dimarts, dia 2 d'abril. Fins aleshores, que passeu unes molt bones vacances els que les podeu tenir. I si no, ja sabeu, us acompanyarem amb el Connectats amb tres edicions especials. Que vagi molt bé. Gràcies a tots. Una abraçada.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
L'associació Amants del Teatre i Ràdio Sant Cugat Cugat Mèdia t'apropen grans obres de la literatura a través de la oïda.
Ivan Ivanovich es treu una nota de la butxaca i la llegeix.
Una bola de cristall per al llum, una lliura d'embotits, 5 còpecs del clavell d'espècie...
Socials de l'afer, però juro solemnament que no he tacat el nom del
30,
meu marit.
40, 50, 60. Aquí té els seus diners. Ara... on m'he de posar?
Radioteatre, amb obres de Mercè Rodoreda, Pere Caldés, Robert Robert o Anton Chekhov. Al 91.5 FM i a www.cugat.cat.
Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
s'aixecala a poc en terra. Eres una ombra i et vaig veure passar. Com més ho mir i pens, només la pluja i la mà, la fragància que m'ha dut més enllà. Ningú s'hi fixa.